Cursos amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Passant 3 minuts de 8:45.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Hola Catalunya, hola Andorra, benvinguts un dia més al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Queda menys d'un dia, menys de 24 hores perquè comenci una nova edició de la Copa del Rei de Bàsquet. De fet, aquestes hores, a l'inici del Bàsquet al dia del programa de demà dijous, si no hi ha pròrroga, ja us podríem ja donar el nom del primer semifinalista demà a les 7:10, 7:10 de la tarda, en directe per la U de Televisió Espanyola. Madrid i Herbalife Gran Canària trenquen el gel amb el primer partit de la Copa. Ja sabeu que la gran majoria dels entrenadors ACB veuen el Madrid com a clar favorit per aixecar el títol. No obstant, i com ja us podeu imaginar, des de la Casa Blanca no ho veuen de la mateixa manera. Pablo Laso.
Acepto lo que digan de fuera sobre mi equipo. Todo el mundo habla de que podemos ser favoritos. Creo que la gran equivocación sería que nosotros nos creyéramos favoritos. Ser favorito en una competición a un partido no vale para nada. Y yo, desde luego, como digo siempre, no me veo favorito.
Pedro Martínez, entrenador del Herbalife Gran Canaria.
Es un poco nuestro objetivo, que sea igualado y...
¿Sueñas en poderlo ganar?
No, soñar no. Creo que lo podemos ganar, es diferente.
Doncs no somia, Pedro Martínez, entrenador català, creu que és possible derrotar el Madrid als quarts i, per què no, intentar arribar a la final i, ja posats, guanyar aquesta Copa del Rei. Doncs veurem què passa demà a partir de les 7:10 de la tarda. Veurem què ens aparà aquest primer partit de quarts de final de la Copa. Més tard, a 9:45, arribarà el torn del Unicaja de Màlaga davant del CAI Saragossa. I sabeu que el Barça entrarà en acció divendres a 9:45. Ho farà després del València-Baskonia, un Barça que té fins a 5 jugadors que s'estrenaran per primera vegada en una Copa. Són Joe Dorsey, Jacob Pulent, Mario Sonja, Costas Papa Nicolau i Nachbar. Tots ells, per primera vegada en la seva trajectòria esportiva, podran afegir ara una participació a la Copa del Rei. Esperem, per què no, doncs que també puguin acabar afegint un títol més al seu palmarès. Passant 5 minuts a 9:45, comencem.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Doncs hem de començar el programa, com sempre, saludant a l'equip del Bàsquet al dia, a la meva esquerra, Adrià Santa Susagna. Hola, bona nit.
Bona nit.
El control tècnic, una persona entesa en bàsquet, que ara per ordres internes, vosaltres no l'escoltàveu, ell ens deia, tu sí l'has escoltat, no, Adrià?
L'he escoltat.
Bueno, ens deia que ell creu, ell opina, no sé si tindrà allò per dir-ho en directe, però vaja, en tot cas, jo ho trasllado, ell diu que demà l'Herbalife Gran Canària derrotarà el Madrid.
Ja veurem. Si això passa, demà
A la Bàsquet de Dia ho sabrem.
I això ho diu el nostre estimat tècnic, el Jordi Carretero. Hola, Jordi. Doncs és el pronòstic de Jordi Carretero. Demà l'Herbalife Gran Canària derrotarà el Real Madrid. Jordi, qui guanya la Copa? El València. El València guanya la Copa. Escolta, com ho encerti, és per que ens digui la travessa o, i fer jugar el que sigui, a veure si ens toca en calarons.
El Quini Bàsquet.
Exacte, també el Quini Bàsquet. I a la producció no ens el deixem ni molt menys el gran Xavi Pagant.
Bona nit, company.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
Vinga, a veure si ens mullem tots. Vinga, va. El Xavi Pagant diu que guanya la Copa al Barça. El Jordi Carretero diu que la guanya el València. Jo dic que la guanya el Barça. Jo aposto per un Unicaja-Barça a la final. Senyor Santa Susagna...
Jo crec que hi haurà un València-Madrid.
València...
Jo crec.
València-Madrid.
I guanya el València.
I guanya el València. Dic que això està gravat, eh? Dilluns veurem qui, si algú l'ha encertat. Doncs això en un Bàsquet al Dia en el que hem d'escoltar veus de protagonistes del que serà el primer partit de Copa, el Real Madrid-Herbalife, de demà a les 7 i 10 de la tarda. Hem d'escoltar a Lasso, a Sergio Rodríguez o Pedro Martínez, entre d'altres. També escoltarem el que es diu des del vestuari del Barça a dos dies del seu debut a la competició del CAO. Parlarem amb un exjugador del Madrid, considerat un dels millors bases de la història del bàsquet espanyol, guanyador de 12 lligues, 7 Copes del Rei, 3 Copes d'Europa, una Recopa, una Còrac i 4 Intercontinentals, 177 vegades internacional amb Espanya, medalla de plata als Jocs Olímpics de Los Angeles 84, ell és Juan Antonio Corbalán. També passarà per aquí Arseni Cañada, periodista de Televisió Espanyola, i l'exjugador Mario Fernández. Amb tots dos volem analitzar avui el que pot donar de si aquesta Copa del Rei de bàsquet. Això, i sense perdre de vista que demà tenim un Barça-Lleida a la Adecco Or o una nova jornada de l'Eurolliga femenina. Així que, amb tot això, prepareu-vos per viure amb nosaltres el millor bàsquet fins a 2:15 de la nit. Ara, com sempre, toca posar-ho tot en ordre, repassant noms i notícies de la jornada. I hem de començar parlant del Madrid.
És l'equip favorit per guanyar la Copa segons els entrenadors ACB que no participen a la Copa del Rei. Després del Madrid, els grans favorits Barça i València.
Matxe Lampe
arrossega problemes a les cervicals i tot apunta que no jugarà a la Copa del Rei. Això sí, el jugador viatjarà a Màlaga amb la resta de l'equip.
FIBA
ha decidit canviar algunes normes després del Central Board que es va fer a Barcelona. S'ha acordat ampliar l'ús de l'Instant Replay a partir de l'1 d'octubre de 2014, data on també es podrà començar a lluir els dorsals des del 0-0 al 99.
Laboral Cucha
podria estar a punt de fitxar a Eric McCollum, base del Panionios grec. El fitxatge seria de cara a la propera temporada.
València Bàsquet
podria recuperar Justin Dolman i Sherry Lishuk, que de cara a la Copa els jugadors asseguren que creuen que han superat les lesions musculars i que podran tornar a les pistes aquest divendres.
Copa del Rei.
Queden molts pocs abonaments disponibles i a partir de demà la ACB posarà a la venda entrades diàries per cada jornada de la Copa del Rei, sempre, això sí, segons la seva disponibilitat.
Horaris modificats.
Els partits de quarts i semifinals que havien de començar a les 7 de la tarda s'endarreriran 10 minuts i passaran a jugar-se així a les 7 i 10 de la tarda.
Xavi Vallabriga.
El jugador que va patir una aturada cardíaca a principis de novembre, mica en mica va recuperant la normalitat de la seva vida. L'ACB l'ha convidat a la Copa de Màlaga i allà hi serà per animar els equips.
Iberostar Tenerife.
Nova equipació especial per la Copa. Lluirà una samarreta commemorativa dels 75 anys del club que estrenarà contra el Barça.
La Copa a la xarxa.
L'ACB ha fet públic el hashtag oficial que es pot utilitzar per parlar de la Copa a les xarxes socials com Twitter, Facebook, YouTube i també Instagram, amb el hashtag CopaACB.
Fiat Joventut
ha firmat un acord amb l'equip de Pro 3 que treballarà amb el cos tècnic dels verd i negres per desenvolupar i optimitzar el rendiment i potencial psicològic dels jugadors.
Marex Mejeris.
Bàsquet Fuenlabrada, Fort Burgos i jugador han arribat a un acord perquè el jove Latós incorpori el conjunt burgalès fins a finals de temporada temporada. Megeris ha jugat 9 partits en aquesta lliga endesa, en què ha fet una mitjana de 2 punts i 2 rebots en 11 minuts de joc.
I un triple per la infància.
Suspès el concert benèfic que havia organitzat la Federació Catalana de Bàsquet i la Fundació del Bàsquet Català. La gala benèfica s'ha anul·lat per la poca venda d'entrades. La federació agraeix a José Curo i Julio Luguzzi la voluntat de participar del projecte.
Si fem una volta per Europa, hem de parlar de Pavlovic.
El jugador està a punt de fitxar pel Partizan. L'escolta de 31 anys i 10 temporades de l'NBA ha reconegut l'interès del club de moment, però encara no hi ha acord.
Ivković.
Podria ser proper entrenador de l'Anadolu Efes i firmaria per 2 temporades. Així ho diu a la Gazzetta el seu agent Mitsko Radzianovic.
Dominic Waters.
Debut perfecte amb el seu nou equip, l'Oliver Baskets alemany. Va guanyar 85-92 i amb un Waters que va anotar 22 punts i va fer 6 assistències en 28 minuts.
I pel que fa a la NBA, hem de començar parlant de Luke Babbitt.
L'alè nord-americà fitxat pels Pelicans de New Orleans prové del ninja Novgorod rus, on va fer un promig de 13,2 punts i un 63% d'encert en triples.
Ricky Rubio.
Victòria de Minnesota, 109-99 als Lakers de Pau Gasol. Encara molèsties a la ingle. Rubio ha fet 4 punts, 13 assistències i 6 rebots sota això en 31 minuts.
I aquesta matinada,
4 partits, Atlanta Hawks 85, Indiana Pacers 89, Minnesota Timberwolves 109, Los Angeles Lakers 99, Phoenix Suns 92, Chicago Bulls 101, Golden State Warriors 75, Charlotte Bobcats 91. Destacar els 32 punts de Martin i els 17 rebots de Kevin Love.
Doncs repassats queden els noms, les notícies de la jornada d'avui, dimecres 5 de febrer de 2014. Hem de parlar de la Copa del Rei 2014.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereixen equipament de calefacció, descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand.
Un minut per 3 quarts, ja, de fet, 3:15 de la nit. Està clar que des de ja mateix tots els ulls de la gent del bàsquet estan mirant cap a una mateixa ciutat, i aquesta no és altra que Màlaga, capital del bàsquet durant els propers dies i fins diumenge. Aquest diumenge, dia 9 de febrer, en el que jugarà la final de la Copa, una competició a la que aquesta temporada han arribat Madrid, València, Barça, Unicaja, Herbalife, CAI, Laboral Cucha i Iberostar Tenerife. El gel, com dèiem, el trencaran demà a les 7:10 de la tarda al Real Madrid, invicta a la Lliga Endesa amb un 18-18 contra el Herbalife Gran Canaria, ara mateix 5è classificat amb 12 victòries. Doncs del Real Madrid podem començar per escoltar el que diu el seu tècnic, Pablo Laso.
L'entrenador del Madrid parla de la preparació de l'equip per aquesta Copa.
Valorar que por encima de todo solo puedes pensar en el primer día, a efectos de preparación de partido, y luego en lo que se trabaja sobre tu equipo siempre miras hacia adelante, pero no solamente para una hipotética semifinal o una hipotética final. Trabajas hacia adelante para seguir mejorando, con lo cual en nuestras cosas debemos seguir mejorando. En cuanto a lo que se refiere al torneo, planificamos solamente el partido ganador.
Els entrenadors dels clubs ACB que no juguen a la Copa posen el Madrid com a favorit. Laso en diu això.
Acepto lo que digan de fuera sobre mi equipo. Todo el mundo habla de que podemos ser favoritos. Creo que la gran equivocación sería que nosotros nos creyéramos favoritos. ser favorito en una competición a un partido no vale para nada. Yo, desde luego, como digo siempre, no me veo favorito. Yo creo que somos un equipo que ha demostrado durante la liga regular que es capaz de competir todos los días. Tengo esa sensación de confianza y de tranquilidad, pero también soy consciente que podemos perder, con lo cual ser favorito a mí no me garantiza nada, por mucho que el resto de entrenadores me den favorito sobre el resto.
Per la SOC, cada partit és una final i no hi ha cap equip preferit.
Para mí no hay favoritos. Es una final. Cada partido es una final. Y el que pierde se va a casa. Con lo cual, me es muy difícil decir quién va a ganar cada partido. ¿Hablo de favoritos? Sí, sí, según los entrenadores, los favoritos son el Madrid sobre el Gran Canaria, el Unicaja porque juega en casa sobre el CAI, el Barcelona sobre el Iberostar y el Valencia, que está muy bien, sobre el Baskonia. Esos son los favoritos. Casi nunca pasa esto. Así que yo os lo he dicho así a bote pronto, conversación de cafetería. Yo no lo veo así. Yo veo que todos los equipos van a tener dificultades en cada partido y no me gusta mirar mucho más hacia adelante.
L'entrenador blanc parla sobre l'Herbalife Gran Canaria, primer rival a batre aquests quarts de final de la Copa.
El Herbalife es un equipo, en líneas generales, muy completo. Tiene una batería de exteriores con capacidad de anotación. Vienen, además de jugar buenos partidos, combinan muy bien esa sensación de juego exterior-interior. Tienen a Oliri, que puede jugar un poco esas dos posiciones, y luego, bueno, pues el crecimiento de Tavares, bueno, les da una solidez cerca de canasta importante, más Eulius Báez y Nacho Martín, que para mí son dos muy buenos jugadores de la liga.
Finalment, la SOC va agraint a l'afició el suport que rebran a Màlaga. Fins a 1.200 aficionats blancs aniran a la Copa.
Para mí esto es muy importante. El hecho de nuestros seguidores, nuestros aficionados, se movilicen para ir a ver el equipo, creo que esto es un logro muy importante. En otros años nos ha costado mucho movilizar a la gente y yo creo que el equipo se ha ganado eso, lo ha transmitido y ahora pues la gente nos lo está respondiendo de esta manera, que es yendo a apoyarnos, y esto es algo que para nosotros es muy importante y que valoramos muchísimo. Ojalá que a toda esa gente podamos ofrecerles victorias, buen juego y agradecerles el esfuerzo que hace todo el madridismo por apoyarnos en estos momentos, que son momentos importantes y partidos difíciles, claro.
Doncs és el doble, eh? Són 600 els aficionats del Barça que aniran a la Copa pels 1.200 del Real Madrid, que imagino que la dinàmica de l'equip aquesta temporada també afecta en positiu a l'hora que la gent es decideixi, doncs, a rascar-se la butxaca i anar a Màlaga a veure en directe aquesta Copa, amb les esperances que suposo que tindran, doncs, que el Madrid acabi guanyant aquest títol. La final, recordem-ho, aquest diumenge 9 de febrer. I de l'ASO a Sergio Rodríguez. Molts creuen que acabarà sent l'MVP del torneig. Veurem què passa. El Chacho parla així de la Copa Màlaga 2014.
El Valencia Gran Canaria està fent un gran baloncesto, llevan una muy buena temporada. Es difícil jugar contra ellos porque tienen gente con mucho talento, juegan muy físico. Entonces, bueno, será seguro un partido muy, muy competido y tendremos que salir concentrados desde el principio.
¿Qué diferencia ves, por ejemplo, en el vestuario, en el ambiente del equipo, la previa de esta Copa con respecto, por ejemplo, a hace dos años cuando ganasteis? Ahora que vais de favorito y entonces que no contáis tanto.
Bueno, no es una cosa que pensemos. A las copas que hemos ido, pues siempre hemos ido con mucha ilusión para intentar ganar. En las cuatro que he estado con el Real Madrid, pues bueno, las tres que he estado y en esta cuarta, pues la ambición ha sido la misma y como te he dicho, la ilusión. El primer año llegamos a la final, la perdimos contra el Barça, después ganamos en Barcelona y el año pasado nos eliminaron en cuartos. Pero bueno, siempre había la sensación de que, una sensación positiva en la que podíamos ganar.
¿Esa sensación de que todos están como favoritos pesa o no pesa?
Si no hubiésemos jugado la Copa, igual podría pesar o podríamos tener algo en mente. Pero bueno, viviendo la experiencia del año pasado, las experiencias anteriores, que al final hay mucha tensión en los partidos y puede pasar cualquier cosa, pues no pesa ni nada por el estilo, porque sabemos que es muy complicado el fin de semana y tenemos que ir paso a paso y saber que desde el primer día tendremos un rival muy duro al que tendremos que ganar.
Es un rival que tiene más opciones ofensivas que en temporadas anteriores, es decir, ya no es el tirador, ya no es tal, sino que reparte mucho más.
Bueno, Gran Canaria en los últimos años, bueno, bastantes años, lo está haciendo muy bien. El año pasado pues se quitaron esa espina de pasar a semifinales y bueno, jugarán pues con el estilo que lo llevan haciendo todo el año. Tienen gente, como he dicho, con talento, que puede equilibrar el partido, tiene grandes tiradores, tiene un juego interior muy potente, y bueno, tendremos que saber cuáles son sus armas y estar preparados.
Esas encuestas, esas predicciones, la gente dan a ti como mejor MVP de la eliminatoria entera, vamos, de la Copa en conjunto.
Bueno, eso nunca se sabe. Son, como te he dicho, una competición muy abierta en la que cualquier cosa puede pasar y nosotros, pues bueno, tenemos que estar muy centrados desde el primer momento porque en cualquier despiste te puedes ir a casa, como nos pasó el año pasado.
¿Consideras a día de hoy que todo lo que no fuera una victoria del Real Madrid en la Copa sería una sorpresa?
No sé, depende cómo se dé la Copa. Está claro que llevamos un muy buen año, no hemos perdido ningún partido en Liga, pero esto es una competición diferente. Son partidos muy igualados y bueno, habrá que verlo a posteriori, si ganamos o no y si ha sido una sorpresa o no.
Lleváis 4 meses a gran nivel, pero ahora mismo llega el primer de temporada. ¿Qué nivel se encuentra el equipo?
Oh, yo creo que nos encontramos bien. Es cierto que los equipos han ido mejorando también, al igual que nosotros, pero bueno, las cosas pues se han igualado más. Todo el mundo se conoce mejor, nos conoce mejor, y es más complicado jugar y tener diferencias amplias en el marcador.
Personalmente, porque vienes del Eurobásquet, has fuerte del principio, ¿cómo estás físicamente?
Bien, me he intentado cuidar bastante. Es cierto que bueno, que son muchos meses jugando con mucha tensión y ganando todos los partidos. Pero bueno, estamos contentos como estamos haciendo las cosas, yo personalmente también, y es lo que hay. Tenemos ahora los meses más importantes para los que hemos trabajado durante estos primeros meses de competición y todos queremos aprovecharlo.
Tras la vuelta al duelo de bases, tanto como Sergio Albert con Albert y Tomás, ¿es un poco la clave del partido?
Ellos están jugando bien, tanto Albert como Tomás han demostrado que son dos grandes bases, en momentos importantes siempre toman buenas decisiones y bueno, será muy importante para nosotros poder pararles.
En Copa siempre nos ha costado desplazar a madridistas, este año vais a tener a 1.200, se nota ese apoyo.
Seguro que sí. Primero Málaga es una gran ciudad, después el Carpena es una gran instalación y bueno, para nosotros tener muchos aficionados apoyándonos allí, pues será muy importante, seguro, para estar más cómodos en los partidos.
Quería preguntar también, para Canarias es una Copa especial, cuando los equipos ahí metidos en la Copa.
Sí, es un gran éxito para Canarias, bueno, meter a dos equipos en una competición como la Copa del Rey, con todo lo que conlleva. Estoy muy contento de que tanto Gran Canaria y el Tenerife puedan disfrutar de esta Copa, y no solo para los primeros equipos, sino para la afición y para los equipos infantiles, que bueno, que la cantera también es muy importante ahí, hay mucha gente jugando y para ellos pues un escaparate único.
Doncs les valoracions des del Real Madrid, que amb l'AB estan a punt ja d'arribar a Màlaga per concentrar-se i jugar demà el primer partit dels quarts de final a les 7:10 de la tarda davant del Herbalife Gran Canaria, que entrena el català Pedro Martínez.
Tenemos lo mismo que ganar que el Madrid y lo mismo que perder, ¿no? La competición, creo que es mucho a ganar y también mucho a perder, ¿no? Yo creo que vamos con buen ánimo, aunque yo creo que las posibilidades son las mismas, y de lo que se trata es de jugar un buen partido y aprovechar pues nuestras virtudes, subrayarlas y ya está, y con buen ánimo.
Para ganar a Madrid, Pedro, hay que estar sobresalientes y pararles, ¿no?
Sí, hay que jugar bien, ¿no? Hay que jugar bien contra todo el mundo, contra el Madrid más, porque está claro que es un equipo de top en Europa y necesitamos jugar muy bien, ¿no? Pero bueno, con eso es lo que hemos de pensar ahora mismo, que somos capaces de hacerlo.
¿Sería capaz de dar un porcentaje, en porcentaje, las opciones que puede tener el Granca de victoria?
No, incapaz. No creo que tampoco ellos sean capaces de darlo, ¿no? Es difícil dar un número, ¿no? Seguro que hay, porque esto es deporte y seguro que tenemos posibilidades, pero obviamente ellos tienen más que nosotros.
El muro moral ese que supone enfrentarse al mejor equipo de Europa en la actualidad.
Bueno, es complicado jugar contra el Real Madrid porque son muy buenos, ¿no? No te dan nada, defensivamente son grandes, son agresivos, en ataque tienen mucha técnica, muchos jugadores que anotan, muchos jugadores con mucha calidad, y no es fácil jugar contra ellos, pero bueno, nosotros vamos quintos, ¿no? O sea, también, bueno, tampoco es que nosotros ya debamos de ir pensando que no tenemos posibilidades, ¿no? Hay que pelear por lo nuestro y fijarnos en lo que nosotros tenemos bueno. Ellos tienen muchas cosas buenas, ya las sabe todo el mundo, pero nosotros también tenemos nuestras cosas y hay que confrontarlas a las suyas y ver qué pasa.
En una competición que se juega cada ronda un solo partido, ¿considera el Madrid ahora mismo el máximo favorito para ganar la competición?
No lo considero, no tengo favoritos, no, bueno, hay 10 que no.
¿Y de los que están?
De los que están, yo solamente estoy pensando en el Gran Canaria, que es el que me paga, y creo que nosotros tenemos posibilidades.
Pero dentro de la temporada, ¿cómo dirías que llega el Granca? ¿En qué momento de la temporada encuentras a tu equipo que pueda afrontar esta competición?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, Xavi es duda muy clara, digamos, ¿no? Va mejor, cada día que pasa va mejor, pero yo creo que le falta todavía una o dos semanas para estar en un buen momento. Y entonces, bueno, pues eso es una baja, no una baja, sino una merma que tenemos de cara a nuestro mejor momento, ¿no? Pero por lo demás, pues bueno, yo creo que estamos en la línea que hemos tenido desde el principio, ¿no? Bueno, pues estaremos más o menos acertados, que eso varía un poco en función del día.
Dos minuts per les 9, més veus del conjunt canari.
Tomàs Vella, jugador de l'Herbalife Gran Canària, que parla de les opcions que té l'equip de guanyar el Madrid.
Creo que sí, estamos muy acertados de cada aro y ellos pues hacen malos porcentajes, les forzamos a situaciones en las que no estén a gusto, pero vamos a tener opciones. A un partido yo creo que en el baloncesto todo puede pasar y más en la Liga Endesa.
Un Madrid que, segons Vellas, és el rival més complicat que es pot tenir.
Sí, yo hablaba el otro día con él y me decía que él estaba en cierta parte contento de que nos había tocado el Real Madrid, porque si queríamos ganar la Copa teníamos que ganar a los mejores y el Madrid ahora mismo era el mejor. Así que si lo ves desde ese punto de vista, pues estamos muy motivados para jugar contra ellos.
Tot i això, el jugador explica que arriben amb la moral reforçada.
El otro día recuperamos mucho carácter que nos hacía falta, a todos los aficionados también, con el grito de si se puede. Un partido a vida o muerte, te diría, porque hasta el final no se decidió. Y bueno, muy contentos porque lo sacamos adelante, así que eso, moralmente, pues nos hemos reforzado de cara al partido del jueves.
Doncs ara demà a les 7 i 10 de la tarda començarà el primer partit de quarts de final de la Copa entre Madrid i Herbalife. Veurem quin equip és el primer en classificar-se per les semis. Demà, més tard, a 9:15, començarà l'Unicaja CaixaSaragossa. Ex-base del Real Madrid, guanyador de 12 lligues, 7 copes del rei, 3 copes d'Europa, una recopa, una cora, 4 intercontinentals o una medalla de plata als Jocs Olímpics de Los Ángeles 84. Juan Antonio Corbalán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
No sé si me he dejado algo.
Pues no, no te has dejado nada. De hecho, ya a estas alturas de la vida parece que eso queda hasta muy lejos todo. O sea que te agradezco que me lo hayas recordado.
Bueno, no creo que haya muchos jugadores activos o retirados que tengan un palmarés como este, ¿eh?
Pues hombre, no es fácil, porque en la época nuestra ganábamos muchas ligas, lógicamente, ganábamos muchas copas de Europa, no muchas, algunas, y eso no es fácil que se repita.
Quizá, digo yo, algún jugador del actual Madrid puestos a romper récords, igual ves, vaya a saber qué pasa, ¿no?
Pues hombre, yo te voy a reivindicar mi récord, yo no voy a quitar méritos a nadie, pero nosotros estuvimos 3 años y 3 meses sin perder en una liga, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
O sea que lo de los récords, mejor no los toquéis. Uh-huh. Una cosa es que la ACB quiera hacer como una especie de nueva historia, pero realmente los récords, casi todos los récords de la Liga Española están en nuestra época.
Juan Antonio Corbalán, ¿sigue muy de cerca la actualidad del baloncesto, la competición?
Hombre, pues sí, trato de seguirlo más uh-huh. de cerca posible. El otro día estuve en un partido contra Maccabi, sí. Suelo ver lo que puedo en televisión, pero en fin, no soy un asiduo porque me pilla en determinados momentos, en horas a las que no puedo seguir uh-huh. todo.
¿Y qué le parece?
Pero bueno, lo sigo. Uh-huh.
¿Qué le parece la historia que está haciendo, o la nueva historia, ¿no?, de este Real Madrid?
Pues hombre, yo creo que para mí ha supuesto una gran alegría, porque por encima de ganar o perder, a mí me parece que el Madrid ha encontrado lo que ha sido la esencia del Madrid de toda su historia. Un equipo que ha jugado a base de una buena defensa, la máxima solidez posible en los rebotes y hacer un baloncesto bonito, vistoso, de contraataque y de muchísimo nivel. Y entonces, bueno, pues ahora mismo el Madrid puede ganar o puede perder, pero normalmente la gente tiene con qué divertirse.
Un poco el Madrid de su época, ¿no? ¿O qué?
Claro, bueno, es que el Madrid siempre había jugado así. Te diré una cosa, creo que así habían jugado la mayor parte de los equipos españoles, incluido el mejor Barça que yo recuerdo, este último Barça, el Gran Juventud de Aito García Reneses. Uh-huh. Todos los equipos españoles han sido casi siempre equipos rápidos, equipos bonitos de ver jugar y equipos que jugaban muy bien al contraataque.
Uh-huh. Yui, ¿no? Hablan de la reencarnación de Corbalán.
Pues hombre, Yul a mí me recuerda mucho en su fortaleza, en la forma de en su verticalidad.
La rapidez,
yo,
¿no?
Yo me convertí mucho antes en base-base. Él ha mantenido durante mucho tiempo esa posición de 1-2 y quizá Yul ahora todavía es más resolutivo. Es un jugador que puede hacer más puntos de los que yo acabé haciendo. Pero yo cuando inicié mi andadura en el Madrid era un jugador habituado a meter casi la mitad de los puntos de mi equipo en categorías juveniles y juniors.
Uh-huh. De la actual plantilla del Madrid, ¿con qué jugador se quedaría?
Bueno, ahora es muy difícil. Yo creo que el juego de perímetro que tiene el Madrid es todo muy bueno, pero sin embargo todo eso ha sido posible y ha sido, yo diría que eficaz cuando han logrado redondear una buena tripleta de pivots. Uh-huh. Con la incorporación de Borussis.
Uh-huh. Es de donde cojeaba, ¿no?, el Madrid la temporada pasada, y con las incorporaciones pues han hecho un equipo pues lo que es y lo que se está viendo en las pistas, ¿no?, esta temporada.
Sí, la temporada pasada yo te diría que en los últimos 20 años le ha faltado desde Sabonis, el Madrid no ha vuelto a tener un pivot dominador. Uh-huh. Y ahora pues no solamente él, sino también Slaughter y el resto de los hombres altos, bueno, pues ya pueden hacer una tarea mucho más sólida de la que se benefician luego los jugadores rápidos en los contraataques y en las transiciones.
Uh-huh. Imagino que, claro, comparando lo que hizo el Madrid de su época con el actual, pero claro, es que hay mucha gente que pocas veces ha visto un equipo perder, por ejemplo, solo un partido en lo que llevamos de liga, ¿no? O de temporada, mejor dicho, o ganarlo todo en liga. 18 partidos hasta ahora, 18 victorias.
Bueno, en esta época efectivamente sí, pero si tú te remontas a los años en los que jugué yo, los años 70 y tantos, pues no es que estuviéramos 18 partidos, es que estuvimos 60 partidos, o 70 o 80, 3 años y 3 meses exactamente. Eso está, digamos, en las hemerotecas, ¿eh?
Pero bueno, mérito que tiene, ¿no? Imagino lo que está haciendo el Madrid esta temporada.
Tiene muchísimo mérito. O sea, ahora mismo que un equipo ganar 20 partidos seguidos, o 18, da igual, pues tiene mucho mérito. Pero es que es verdad que el Madrid actual está jugando no solamente muy bonito, es que cualquiera de los jugadores que tiene exteriores, en una buena racha, te hace un parcial enorme que te da un 10-0, un 12-0, que te da la vuelta, te vuelca a cualquier partido.
Mm. Y si esta época, este momento actual del Madrid, no se refrenda con títulos, ¿se recordará de la misma forma?
No. En el deporte, nada que no va certificado al final con un título, para empezar, casi se recuerda. Uh-huh. Y luego, pues, si a veces se recuerda, siempre se pone la caletilla, sí, jugaron muy bien, pero no ganaron nada. Uh-huh. O sea, yo creo que este equipo tiene unas posibilidades magníficas, pero yo, por ejemplo, en los últimos 3-4 partidos les he visto un pelín más inseguros y no tienen que bajar la guardia, tienen posibilidades de ser campeones de liga e incluso, ¿por qué no?, campeones de Copa Europa, pero tienen que seguir mostrando la solidez que tuvieron en los primeros meses de liga.
Mañana empieza la Copa, favorito el Madrid, imagino, ¿no?, con la trayectoria que lleva.
Pues la Copa, lo bonito que tiene es que aunque haya favoritos, realmente a un partido todos los equipos ACB han mejorado y cualquier equipo te puede dar un disgusto, te puede dar un susto y los pronósticos son mucho más inciertos. Uh-huh. A mí es, lo digo así, es la competición que más me gusta de todo el año. Y ese tipo de competición con los 8 mejores equipos jugándose todo en 3 días me parece preciosa.
¿A qué rivales cree que le pueden complicar la vida al Madrid en esta Copa?
Hombre, yo te diría que ahora mismo creo que Valencia, yo diría Vitoria y Barcelona, quizás serían los más... No sé si alguno de ellos está en su lado del cuadro, no estoy muy seguro.
Pues en el lado del cuadro del Madrid, si supera mañana al Herbalife, se encontrarán semifinales con Unicaja o con CAI Zaragoza.
Ah, efectivamente. Bueno, pues entonces los tres están en el otro lado, cualquiera sí. De los tres creo que serían los enemigos más importantes. Pero como te digo, hablar de tres sí o cuatro sí, el resto no, es una pura entelequia, porque en partidos aún, en torneos a un partido, de verdad que cualquier equipo de la actual ACB, de los sobre todo, te puede hacer mucho daño.
Pues veremos qué pasa mañana en la Copa. Empieza, insisto, a las 7:10 con este Madrid Herbalife. Quizá la espinita de este Madrid es la Euroliga, ¿no?
Pues hombre, sí, porque la Euroliga, pues, para todo el mundo es como la guinda del pastel. Yo siempre digo que la Liga como tal es la competición por excelencia, pero cuando tú a una liga le pones una Euroliga o una Copa de Europa de nuestra época, pues todo el pastel queda más bonito.
Y Corbalán ha ganado 3, ni más ni menos.
Yo gané 3, pero perdí otras 3, ¿eh? O sea que yo creo que lo bonito de eso, siempre digo que para un gran equipo el certificado es que vayas a cualquier competición y puedas ganarla, que seas favorito. Luego, como ocurre en tenis y en todos los deportes, pues hay que ir a muchas finales para ganar algunas.
Bueno, pues
y eso es lo que pasa siempre.
Veremos qué pasa. Y antes de finalizar, le quería preguntar, y aprovecho, no sé, ¿qué le parece el grupo, ¿no? De, que le ha tocado a la selección española en el Mundial de este verano, la selección de Orenga? ¿Cómo lo ve y qué aspiraciones, pues, ¿no?, le da a la selección en este Mundial?
Pues hombre, yo, todo el mundo dice que es un grupo como muy duro. Depende del equipo que traiga Serbia. Si sigue trayendo lo que trae últimamente, pues Serbia no será, digamos, un gran enemigo. Francia sí lo es, y luego nos queda por ahí, y Brasil.
Sí.
La verdad es que últimamente no he visto mucho a Brasil. No sé qué jugadores tiene ahora mismo que puedan, ni cómo han quedado en los últimos campeonatos, no lo recuerdo. Pero en fin, para quedar entre los dos primeros, que imagino que sean los que se clasifiquen, creo que España pues tendrá potencial. Y además, pues chico, uno que está defendiendo los títulos que tiene España y las clasificaciones últimas, pues tiene obligación de ganar al que le pongan por delante. Pero también hay que pensar que en alguna ocasión puede que eso no ocurra. O sea, que tampoco hay que rasgarse la vestidura. Yo lo que espero es que todos nuestros chicos estén bien, que puedan jugar un buen torneo y que se alegren y que estén contentos de jugar un torneo en España, porque el último que jugamos, que creo que fue en el 86...
Hace 28 años, creo.
Fue un auténtico desastre y no me gustaría que eso se repitiera. Y jugadores muy buenos de aquella época, como eran los Seppi, los Fernando Martín y, bueno, todavía Villacampas y tal, ya grandes jugadores, pues tuvieron una decepción enorme.
Bueno, pues esperemos que no se repita este verano.
Por eso es lo importante, que no se repita y que se diviertan mucho.
Juan Antonio Corbalán, uno de los mejores bases de la historia del baloncesto español, un placer que nos haya atendido y que haya pasado hoy por los micrófonos del Básquet al Día.
Pues un placer para mí, mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Cinc minuts per un quart de 10 de la nit i pel que fa al Barça, l'equip de Xavi Pascual segueix preparant la seva copa i demà dijous partiran cap a Màlaga. Un dels homes importants d'aquest equip, Marcelinho Huertas, analitza el partit de quarts de final.
Un partido complicado contra un rival que pues, bueno, jugará sin cualquier tipo de presión. Han perdido un jugador muy importante para ellos, pero de todas maneras, bueno, esto a veces para un equipo les viene bien, porque otros jugadores acaban tomando más protagonismo, tienen más minutos, más confianza, y eso, bueno, para el Canarias pues quizás sea, bueno, algo que les motive también, ¿no?
El brasiler destaca també els punts forts del Iberostar Tenerife, el rival de divendres en quarts.
Un equipo que la verdad es que tienen, bueno, un base muy buen director de juego, jugadores que desde tres puntos son muy fiables, y jugadores interiores que pues abren muchísimo el campo, ¿no? Que juegan no solo dentro pero también fuera, y esto pues es algo que dificulta mucho, sobre todo a nivel defensivo.
I preguntat pel Barça, Huertas explica l'evolució positiva des de l'inici de la temporada.
El equipo está jugando bien, yo creo que de una manera bastante, no solo solidaria, pero también pues, efectiva, ¿no? En ataque hemos mejorado muchísimo, en defensa después también estamos defendiendo mejor que al principio de temporada, y eso es un poco la base de lo que queremos, ¿no? Defender mejor, sobre todo, porque al principio de temporada pues, nos costaba muchísimo. Y en ataque pues encontrar situaciones, bueno, claras de tiro, saber lo que queremos y bueno, un día pues con más o menos anotación, pero en saber encontrar lo que queremos.
Y Marcelinho, que parla sobre el que es necesita para conquistar la Copa del Rey.
Preparamos mucho los partidos, estar yo creo que centrados en lo que tenemos que hacer, minimizar errores, claro, jugar con, bueno, saber que cada partido es una guerra, es una, bueno, una lucha, y que bueno, no siempre el equipo que prepara tácticamente mejor el partido pues es el que gana, ¿no? Sino que entran muchísimas cosas como ganas o espíritu, son cosas que pues también en una competición así tan corta pues tiene mucho, mucho peso, y el equipo pues tiene que, bueno, ir con la máxima ambición y saber que, bueno, para ganar no basta solo jugar bien, sino hay que poner más cosas también.
I Víctor Sada, per la seva banda, parla del primer rival a batre, l'Iberostar de Tenerife.
Un equip que està fent bé les coses els últims anys sobretot, estan jugant molt bé, que es coneixen molt, que ja tenen una experiència, que vindran amb ganes també, sense pressió, evidentment. Nosaltres també tampoc tenim aquesta pressió, però sí que el Tenerife doncs, és un equip difícil, que l'hem de preparar bé i que l'hem de començar sobretot molt bé per demostrar-los que des d'un principi que nosaltres anem a per totes.
El segon capità parla de tot el camí que s'ha de fer per arribar a guanyar la Copa.
Tant a pas és el que et porta a les victòries. A més, maco és el camí sempre, i el camí són 3 partits, i esperem doncs, que aquest camí ens porti a jugar una final.
Segons Sada, tot i la derrota a València, l'equip arriba a un molt bon nivell.
Jo crec que sí, que arriba a un bon moment, tot i la derrota. Crec que vam jugar bé a València, sobretot ofensivament. En defensa, el tercer quart va ser fluix, ells també van estar molt encertats. Però crec que l'equip és conscient del que juga ara. I això, a un equip on tens qualitat, on tens físic, on tens experiència, on tens un bon entrenador i on es fan les coses bé, a la que juntes tot això i tot està ben cohesionat, doncs les coses surten, no? I és els últims 2 mesos que estem en bona línia i hem de seguir d'aquesta manera. I ara has de fer un plus més, no? Quan estàs fent les coses bé, quan arriba una competició com aquesta, no només t'has de quedar amb això, no? En anar fent les coses que estàs fent, sinó que has de donar un plus més. Perquè per guanyar un títol sempre han de passar coses diferents, extraordinàries, perquè qui guanya sempre és el que ha de donar un pas més en moltes coses, en encert, en intensitat, en defensa, en rebot, i haurem de fer un pas més a la Copa.
Més Copa ens espera, ja ens escolta Arseni Cañada i Mario Fernández.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i completa a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80. Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Ràdio Estel.
Doncs 14 minuts per 2:15 de la nit. Arturo recupera ara aquí el Bàsquet al dia amb Arseni Cañada, periodista de Televisió Espanyola. Hola Arseni, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal per Màlaga?
Molt bé, amb una mica de pluja, però bé.
Sí, ara anava a dir, fa fresqueta per allà o no?
No,
està bé, no? Bon clima ja, eh?
El bon clima aquí sempre està bé, però sí és veritat que avui hem nublat i amb una mica de pluja.
Molt bé, amb ganes de narrar, no? Demà al Madrid Herbalife a les 7 i 10, de la tarda.
A les 7 i 10 i després farem també l'altre partit pel Teledeporte, encara que han diferit.
Exacte, exacte. I a Barcelona trobem el Mario Fernández. Hola, Mario, bona nit.
Molt bona nit.
Tu no vas a Màlaga, no?
No, no, no aniré a Màlaga, però això no vol dir que desconnecti de la Copa.
Home, no, ni molt menys. Des de Barcelona, molt pendent del que passi a Màlaga. Senyors, així com per començar, Arseni, Mario, qui té més opcions?
El Mario també farà la Copa, eh? Mario, explica-ho.
A Orange Arena, potser, no? O què?
Sí, també estaré des d'aquí, des de la seu de l'ACB, des de les oficines, narrant per Orange Arena aquesta Copa, però bueno, que si no fos així, és impossible desconnectar d'aquesta festa, perquè d'una manera o altra tothom que li agradi el bàsquet s'enganxa en aquest acte.
Molt bé, és el que té la Copa, que és un torneig espectacular i dels més atractius, sens dubte, de la temporada. Qui té més opcions de guanyar la Copa?
Jo li deixo a l'Arseni.
Home, sembla que si has d'apostar diners, el més normal o el que et diu el que ha passat durant la temporada seria el Real Madrid. Ara, el que sempre diem, no? La Copa no és que sigui un torrent de sorpreses, sinó que has de guanyar o tu jugues tot a un partit, i llavors a un partit quan hi ha dos equips o que estan jugant que potser tenen un nivell bastant semblant, doncs pot passar qualsevol cosa. I has de guanyar els tres partits per ser campió de Copa.
Uh-huh.
És cert que a mi allò de les sorpreses a la Copa queda una mica passat de moda, no? Perquè els últims anys o les últimes temporades, per exemple, el Barça ha arribat a les quatre últimes finals, el Madrid ha arribat a tres d'aquestes quatre finals i l'any passat no va arribar a la final perquè es van trobar a quarts de final. És difícil que hi hagin sorpreses respecte al Barça al Madrid. És cert que les altres dues eliminatòries per mi estan molt, 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 molt igualades i si guanya el CAI o guanya l'Unicaja, per mi no és sorpresa, i si guanya el València i el Laboralcucha, una mica més favorit al València, però jo no descartaria tampoc el Laboralcucha. Sí, és cert que el Barcelona, per mi, la quarta final és favorit, i el Real Madrid, en teoria, també és favorit per mi.
Tu, Mario, esperes sorpreses o no?
Home, l'experiència diu que la Copa del Rei, si per alguna cosa es caracteritza, és perquè sempre està oberta a possibles sorpreses. Però la lògica prèvia diu que el favorit a dia d'avui, dimecres, és el Madrid. Però és molt important, com deia l'Arseni, que en la Copa del Rei el guanyador tingui clar que ha de saber relativitzar les victòries que vagi aconseguint, perquè la important és la de diumenge, no la de demà en el primer quart de final. I això és una cosa molt important, que els jugadors han d'assimilar-ho i han de naturalitzar-ho, perquè moltes vegades juguen, guanyen i ho fan bé, i la gent es deixa portar per aquesta eufòria inicial del primer partit, però és que l'endemà t'estàs jugant literalment una altra vegada a la vida, perquè la Copa del Rei, si una cosa té bona, és que no dona segones oportunitats i premia molt el risc.
El Madrid potser, ja no parlant de favorits, però sí potser és el que ha de saber portar més la pressió, no, Arseni, per la trajectòria pràcticament immaculada fins al moment.
Sí, per la trajectòria també, perquè juga el primer partit, i jugar el primer partit sempre, i ho fa davant de la resta dels que no eren caps de sèrie, el que va quedar cinquè, que és l'Herbalife Gran Canària.
Uh-huh.
I de fet, a l'Herbalife Gran Canària, les dues derrotes més curtes o més ajustades que ha tingut les dues victòries més ajustades que ha tingut el Real Madrid d'aquesta temporada van ser a Badalona, 4 punts, i a Gran Canària, 5 punts. A Gran Canària és un equipàs que no et permet relaxació, un equip que no dona per perdut el partit en cap moment, un equip dur. Sembla ser que Xavi Reino hi serà, per tant baixa una mica les seves opcions. O sigui que el Madrid ha de comença a les 7 i 10 de la tarda amb la pressió i amb l'exigència d'un gran equip davant i la pressió de guanyar.
Mm-hmm.
I sempre els que juguen la Copa, i fins i tot els que treballem a la Copa, el primer partit és especial. No sé, per l'assistència al camp, per la gent, perquè comença la Copa, no? El divendres, el que juga el divendres l'últim, la Copa ja fa un dia i mig que ha començat, no? I al canvi el que comença la Copa, el que inaugura la Copa, sempre és una mica un partit especial, una mica estrany.
Mario, com és una Copa?
Pues jo sóc dels que pensa que normalment sempre abusem de certes paraules i una d'aquestes és especial, però és que la Copa certament és un event molt especial perquè no només és una celebració esportiva en la que juguen 7 partits, sinó que ja en els darrers anys s'ha convertit en un acte social. O sigui, la gent d'altres àmbits més enllà del món esportiu es donen cita en aquest format de 4 dies. I això, com deia l'Arseni, és una cosa molt a tenir en compte. L'equip o els equips que normalment més gaudeixen de la Copa són els que juguen els divendres, perquè en el cas que el Gran Canària, per exemple, demà en el primer emparellament de quarts de final perdés, doncs si hi hagués un vol a les 9:30 de la nit des de Màlaga, ja tornarien cap a Gran Canària i desvirtua una miqueta la competició per aquest equip. Són moltes coses a tenir en compte i això, vulguis o no, influeix sobre els jugadors, perquè no només estan pendents de jugar, sinó que hi ha altres factors que influeixen en aquest possible rendiment.
Creieu que el Barça arriba bé, Arseni, a aquesta Copa?
Sí, el Barça arriba bé i, a més, jo crec que té el quart de final més assequible, no podríem dir, perquè la baixa de Sekulić li ha fet molt de mal, o li farà molt de mal al Canàries, al Iberostar Tenerife. Crec que és una baixa no important, no, importantíssima, perquè és el millor jugador de la Lliga i perquè en aquella posició Sekulić està jugant més de 30 minuts i no té recanvi gairebé. I serà el primer partit que jugui, o sigui, no hi ha hagut ni un partit o un parell de setmanes per preparar-se sense Sekulić, no? Jo crec que la baixa de Sekulić fa que l'Iberostar Tenerife baixi molt les seves opcions. Per tant, jo crec que el divendres el Barça és favorit i llavors ja, si passa el divendres, es juga el dissabte, el que dèiem, no? Amb la Copa ja molt començada, molt avançada, i el dissabte jugarà pues, amb el València o amb la Bona Cutxa. Jo crec que serà el València i crec que en aquest cas potser el Barça, després de l'experiència de l'altre dia va ser un partidàs, l'altre dia, entre el València i el Barça va ser un partidàs. I, bueno, les opcions estan al 50% a les semifinals.
Jo també aposto per un València-Barça a les semifinals i potser per l'altra banda del quadre, doncs potser Madrid-Unicaja, no?
Mario, no ho sé, perquè el CAI Saragossa té pres la mesura a l'Unicaja. Jo crec que la baixa de Callaway serà molt important també per l'Unicaja i depèn com gestioni aquesta baixa, jo crec que serà la clau del partit.
Jo estic, perdona, Òscar, estic molt d'acord amb això, amb la baixa de Callaway, perquè Callaway és l'Unicaja, el que Víctor Sada és el Barça. I és que els seus entrenadors, jo penso que tenen el subconscient molt més tranquil tenint aquests jugadors en pista que no pas altres que siguin possiblement d'un altre tall característic. I és que Callaway i Sada són jugadors que imposen molt bé la línia defensiva i la intensitat defensiva. I tant Joan Plaza com Xavi Pasqual són entrenadors que es caracteritzen per construir els equips des de la defensa. I, cuidado, perquè tot i que Unicaja és el local que organitza la Copa, CAI Saragossa ja ha guanyat aquesta temporada allà, i a més...
Aquesta i la passada, Mario?
La passada també. És veritat, i la passada també. I, cuidado, perquè CAI Saragossa ja ha passat aquests dos primers mesos de temporada en el que jo penso que va pagar una miqueta el peatge inicial de tenir que combinar tant la competició espanyola com l'Eurocup. I ara ja sí que sí, estan, crec que seguint un patró de joc molt ben definit, i cuidado perquè l'Unicaja pot tenir sorpresa.
I una cosa més, Víctor Sada, el Barça, és un dels tres bases que té, però és que l'Unicaja només té dos bases. Per tant, si li cau Callaway, només li queda un. Per tant, haurem de veure o a Sergi Vidal o a Chemi Urtasun jugar de base. I no és una posició a la que estan acostumats aquests dos jugadors. No ho sé, no. Jo crec que la gestió d'aquesta baixa serà clau pel partit.
I jo que he començat el programa dient que veia l'Unicaja a la final de la Copa?
No, pues jo crec que no. Bueno, clar, després pot passar qualsevol cosa. La baixa de Callaway a Unicaja li pot fer molt, molt, molt de mal.
Jo tinc molta fe amb Joan Plaza.
Home, tothom...
I amb Sergi Vidal, jo també.
Sí, no, però no sé vosaltres què penseu, però independentment del que pensem de la resta d'equips, qui sigui un bon aficionat al Barça, al bàsquet, necessita que l'Unicaja torni a reviure i que tingui bona salut, perquè és que en els últims anys...
I el que ha fet el Joan Plaza aquest any ja és molta feina, eh?
Sí, però és que l'Unicaja ja com a entitat esportiva en els últims anys li costaven a les Copes del Rei, li costava entrar en play-off, i ara amb Joan Plaza, pues com a mínim, són molt més solvents, estan jugant molt més sòlid, estan al top, el top 16 d'Eurolliga, sí, sí. I a la fase regular pues estan lluitant contínuament en la tercera o quarta posició amb el Barça. Això és el bo.
Doncs veurem què passa en aquesta Copa del Rei. Arseni, un equip guanya aquí? Que prenc nota.
Un equip què?
Qui s'emporta la Copa, dius?
Jo crec que el Madrid.
El Madrid, eh? Val. Mario?
Jo també.
El Madrid. Perfecte. Escolta, jo dic que el Barça. No, a veure si...
Arriscant, eh, Mario? Mario, arriscant, eh?
No, ho deu mullat, eh?
No, però cuidado, perquè és que el Barça ens ha demostrat que sempre... de la temporada passada o moltes altres cops, bueno, però jo em decanto ara mateix pel Madrid.
Bueno, doncs dit queda. Arseni, que disfrutis de Màlaga i de la Copa, eh?
Molt bé, gràcies.
Una abraçada. Mario, moltíssimes Vinga, gràcies, adeu. I que disfrutis també de la Copa.
Moltíssimes gràcies, Òscar.
Que vagi molt bé.
Adeu.
Els viatges del club més amics t'estan esperant. Del 10 al 18 de març, la Xina. Un recorregut per la tradició d'un imperi mil·lenari a Beijing i Xi'an fins Xangai, la metròpoli més futurista d'Extrem Orient. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El club més amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
I abans d'acabar, recordar que demà tenim un partit avançat a la 18a jornada de Lliga, la Deco Or. Demà a les 9 de la nit es veuran les cares del Palau, el Barça B i el Força Lleida. Aleix Duran és el tècnic del conjunt blaugrana.
Estic contra el Lleida, doncs una mica decepcionats per l'actuació en l'últim partit, on realment ens vam allunyar molt de les coses que estàvem fent bé en les últimes setmanes i que ens havien donat bons resultats, havíem competit en tots els partits, inclús havíem guanyat, i bé, estàvem contents de per on anàvem, sabíem que ens feia falta fer un pas en atac, que no acabàvem d'aconseguir, però que bé, hi estàvem treballant i creiem que estàvem a prop, i bé, l'altre dia quan menys ens ho esperàvem, doncs ens vam tornar a allunyar d'aquest camí.
I per part de Lleida parla Juan Pi Sutina, el jugador creu que el descans ha anat bé a l'equip per poder afrontar el Barça al màxim.
Yo creo que no, porque llevamos haciendo mucho 5 contra 5 todos los días. Es cierto que quizás echamos de menos un poco eso de jugar contra algún equipo, pero yo creo que el descanso nos vino bien y afrontamos el partido del Barça con muchas ganas.
Doncs el derbi demà a les 9 de la nit. I a l'Eurolliga femenina, aquesta jornada, els equips de la Lliga Domèstica Espanyola, el Ribas Ecòpolis i el Perfumeries, descansen. De moment s'ha jugat un Ekaterinburg Košice amb victòria de les de Sílvia Domínguez per 83-55. Ho deixem aquí. Demà tornem amb més bàsquet al dia a partir de 8:45, amb Jordi Carter al control, Xavi Pagant a la producció. Demà a 8:45, més bàsquet al dia. Fins demà. Vagi bé, bona nit.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.